Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre, l'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre, la nostra actualitat.
Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:50, 20 graus a Mora d'Ebre. Obrim Hora 14 per conèixer quina és l'actualitat que passa pel territori Ribera, Terra Alta i Priorat. Els ecologistes demanen el tancament de les nuclears en el 7è aniversari de la catàstrofe de Fukushima. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14, és dilluns 12 de març, i l'Andreu Prunera ens apropa la resta de titulars del dia.
L'associació nuclear Escó Vandellòs 2 ha localitzat el degoteig d'aigua que manté aturada la planta de Vandellòs 2. Es troba a la vàlvula de ventilació de la barrera de pressió dins l'edifici de contenció. El diputat d'Esquerra Republicana i exsecretari d'Hisenda, el rapitenc Lluís Salvador, ha posat el seu càrrec a disposició del partit després de la polèmica generada per la conversa que hi van intervenir arran de la investigació sobre el referèndum de l'1 d'octubre. El pavelló de Roquetes acull des del passat divendres el dejuni continuat de membres de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre que volen exigir l'alliberament dels presos relacionats amb el procés sobiranista i defensar la seva dignitat renunciant a la repressió. La iniciativa de Prat de Comte per atreure nous veïns al municipi ha inspirat El risc més gran, que és la primera novel·la de la periodista Laura Pinyol. I en esports, en futbol, l'Escó va guanyar 0 al Cerdanyola del Vallès i es torna a enganxar per aconseguir el play-off d'ascens de tercera divisió.
8 minuts per explicar-t'ho. Comença l'hora 14. I com us dèiem, els col·lectius antinuclears han alertat que prorrogar la vida de les centrals nuclears catalanes podria ser perillós per les incidències que diuen acumulen les centrals i que ja han complert els 30 anys de funcionament. Grups ecologistes i antinuclears s'han concentrat aquest cap de setmana a la plaça Mercadal a Reus per commemorar aquest 7è aniversari de l'accident de la central nuclear de Fukushima al Japó i demanar a l'Estat el tancament progressiu de les centrals nuclears. El portaveu d'Ecologistes en Acció, Eloi Noia, critica que les centrals nuclears amaguen els dèficits de les seues plantes.
És el tema de l'ocultisme que sempre envolta qualsevol actuació al voltant d'un accident nuclear, tant si és al Japó com si és a l'Estat espanyol com en qualsevol altre país. Com que el seu origen és militar, és d'accions militars, doncs està tot somès amb aquest secretisme i aquesta manca d'informació.
D'altra banda, el portaveu de Greenpeace, Òscar Cabrero, ha afegit que incidents a les plantes com el de Vandellòs demostra que el temps de les nuclears s'està esgotant.
Les nuclears nostres estan donant ja senyals d'esgotament, és a dir, totes les notícies que contínuament, pràcticament diàriament, estan sortint d'averies, de nou averies, d'aturades, són símptomes d'esgotament, són senyals d'alerta que hauríem de fer cas.
Justament, les llicències d'operació a les centrals nuclears d'Escó finalitzen el 2020 i 2021. I parlant d'incidències, l'associació nuclear Escó Vandellòs 2 ha localitzat ja el degoteig d'aigua que manté aturada la planta. Es troba la vàlvula de ventilació de la barrera de pressió a la central nuclear de Vandellòs dins del recinte de contenció de la planta.
Des d'ANAP ja s'han iniciat les feines per reparar aquest degoteig, soldant la fuita paral·lelament, però també s'intervindrà per millorar les línies de drenatge a la zona i també s'inspeccionaran algunes soldadures similars dins el recinte de contenció del reactor. De moment, la central nuclear de Vandellòs porta 10 dies aturada des que es va detectar que pujava el cabal al desguàs de l'edifici de contenció. Està previst que la central torni a funcionar amb normalitat durant aquesta setmana.
El diputat d'Esquerra Republicana i exsecretari d'Hisenda, el rapitenc Lluís Salvador, ha posat el seu càrrec a disposició del partit després de la polèmica generada per la conversa que li va intervenir la policia arran de la investigació sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Una conversa privada amb l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, on Salvador afirmava que la consellera d'Ensenyament s'havia de triar en funció de la candidata que tingués els pits més grossos.
En el seu compte de Facebook, Lluís Salvador ha afirmat que no sap què decidiran les properes hores, manté que aquests comentaris són en una conversa amb un amic i ho emmarca en la incorrecció que, segons diu, de vegades s'instal·la en xerrades privades. També assegura estar fastiguejat per quedar com un miserable masclista després de 30 anys de lluita contra totes les discriminacions.
I a tot això, el Partit Popular de Tarragona estudia presentar mocions als ajuntaments tarragonins demanant la renúncia del diputat ebrenc. Els populars creuen que hi ha d'haver conseqüències a les declaracions del Tomàs Clí de la conversa filtrada entre Salvador i l'alcalde de la Ràpita, on es parlava d'aquests atributs físics de les conselleres. Segons el del Partit Popular. Aquestes conductes no es poden emprar al Parlament i la lluita pels drets de les dones hauria de ser transversal a tots els partits. Seguim avançant. El pavelló de Roquetes acull des del passat divendres al dejuni continuat de membres de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre que volen exigir l'alliberament dels presos relacionats amb el procés sobiranista, defensar la seva dignitat i denunciar la repressió de l'Estat.
Els voluntaris que participin en aquest dejuni voluntari sota control mèdic estan convençuts que amb accions com aquesta es donarà encara més ressò a la seva lluita per la independència. Escoltem el professor Enric Carbó i l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, durant dues de les persones que han fet el dejuni aquest cap de setmana.
I som molts que estem disposats, cadascú des del nostre racó, a tirar endavant esta il·lusió col·lectiva, perquè és una il·lusió per la justícia, en últim terme, per tindre una societat més justa de la que tenim. I això sempre ha sigut difícil. I bueno, pues això dels dejunis era una cosa que feia Gandhi, perquè la nostra lluita sempre ha sigut pacífica.
Moltes lluites que finalment han aconseguit els seus objectius van començar amb aquests dejunis o vagues de fam, i per tant aquesta és una mostra més de la voluntat del poble de Catalunya, en aquest cas de les persones que durant aquesta setmana duran a terme el dejuni aquí a Roquetes, per tal de dir a l'Estat espanyol que amb la repressió no aconseguiran res.
Coincidint amb aquest dejuni, la reunió del Comitè de Defensa de la República i la concentració de cada dilluns a 8:45 a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa es trasllada de forma excepcional al pavelló de Roquetes.
La 1:57, la iniciativa de Prat de Comte per atraure nous veïns al municipi ha inspirat El risc més gran. La primera novel·la de la periodista Laura Pinyol es tracta d'una obra que ja és a les llibreries i que comença amb la protagonista anant a viure a Prat de Comte per canviar la seva vida arran d'una trencadissa emocional.
La novel·la reflexiona sobre la dificultat de prendre decisions i de ser atrevit quan se segueix una vida marcada per la rutina i les costums. Per això, la protagonista de l'obra, arran d'una separació, anirà a viure a Prat de Comte amb els seus fills petits per reflexionar amb els riscos que suposa trencar amb la vida que portava. L'autora, Laura Pinyol, assegura que els dos temes principals són la por i la llibertat.
Jo crec que hi ha dos temes de fons que són un constant, que és la por i la llibertat. Crec que com més estàndard i més endreçada és la vida, més difícil és prendre decisions, no? I les decisions, que darrere una decisió o un canvi sempre hi ha certa por, és molt fàcil i molt pragmàtic disfressar-ho de responsabilitat. Llavors nosaltres en diem responsabilitats de totes aquelles coses que acaben funcionant com un jou, que et relliguen a terra i que fan que no et desvies d'aquell camí que tu imaginàriament has traçat perquè et sembla que és el que toca, quan després la vida és plena d'imprevistos, no?
El 2015, Prat de Comte, el municipi més petit de les Terres de l'Ebre, va saltar a la palestra per la seva iniciativa per atraure nous habitants. Oferia llocs de feina i habitatge barat a les famílies amb fills que s'hi volguessin instal·lar, perquè l'escola corria perill de quedar-se amb menys de 12 alumnes i tancar. La resposta massiva que va tenir aquesta crida amb famílies senceres disposades a canviar de vida va inspirar Laura Pinyol per escriure aquesta primera novel·la, El risc més gran.
I acabem amb els esports. Com ha anat la jornada d'aquest cap de setmana, Andreu?
Doncs en futbol, a tercera divisió, l'Ascó es va reconciliar amb la victòria després de guanyar el Cerdanyola amb un solitari gol de penal. Els de la Ribera són només a 2 punts del play-off d'ascens. A segona catalana, el Gandesa va derrotar la Sénia 5-3, mentre que el Batea va empatar 1 al camp de la Pobla de Mafumet B. A tercera catalana, l'Ètics de Mora la Nova van golejar 6-1 al Vilalba i l'Olímpic de Mora d'Ebre va guanyar també 1-6 a Masdenverge. L'Arnes va caure 1-0 a l'Ametlla de Mar i el Pinell va perdre 1-3 contra el Codall. El Corbera va caure 1-3 també contra el Jesús i Maria B. Al grup 2, el Falset va empatar 2 contra el Montroig i el Porrera va guanyar 1-3 a la Floresta. Quarta catalana, el Flix es va imposar 0-2 al Benissanet, l'Escobé va guanyar 7-0 al Deltebre, que la mitja part es va retirar, el Ginestà va guanyar 2-5 al Jesús Catalunya B, el Batea B va perdre 2-3 contra l'Amposta B i la Fatarella va vèncer 3-2 al Xerta. Desena cursa de muntanya a la Cameta Coixa, Andreu Simón, del grup de muntanya Arenys de Munt, va quedar en primer lloc amb un temps d'1:52. En noies, Sheila Vilés, del Berguedà, va guanyar amb 2:10.
Gràcies, Andreu. Deixem aquí. La informació continua a la cadena SER quan arribem gairebé al punt de les 2:00 PM.